Música.cat. El meu país és tan petit. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar. Jo sóc músic de carrer. Si veus els humus i estàs deprimit. Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local. Cada dia d'algun lloc pots pujar. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing.
Passen uns minuts a les 12 del migdia, sona aquesta música, és dijous i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no farem homilia, i no és perquè no ens tinguem que queixar d'alguna cosa, perquè sempre hi ha alguna cosa per queixar-se, però volem parlar de seguida amb un convidat extraordinari, un convidat que representa un trio que ha fet història al teatre de Catalunya, el Teatre d'Espanya i el Teatre Mundial. Es tracta de Joan Gràcia del Tricicle. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs bé, sentat, esperant amb aquesta entrevista que em ve molt de gust.
Bé. Molt bé, Joan. Jo també estic molt content de que ens tornem a sentir. Feia molt temps que no ens parlàvem, però jo penso que en aquest cas valia molt i molt la pena. Per què? Perquè vosaltres, el Tricicle, dieu que plegueu, cosa que és mentida.
No, no, no. Estem en una fase, diguem, d'anar actuant a tots aquells llocs on ens estimen molt, on hem estat molt a gust i que hem de despedir-nos d'aquells llocs. Un d'ells és lògicament Sant Cugat. I estem fent aquest espectacle que es diu lo millor de Tricicle, Hits, que és això, un espectacle de cloenda, de dir adéu al nostre públic, perquè doncs, segurament ja aquesta gira acabarà dins d'uns 8 mesos, així portem quasi 3 anys, i és això, per despedir-se del món de l'escenari, no del teatre, que és molt diferent, perquè continuarem fent coses, continuarem dirigint, produint i fent el que hem fet fins ara. O sigui que i fins i tot, vull dir, si de tant en tant algú hi ha una manifestació pel carrer de que tornem, a millor va i tornem un dia.
Molt bé.
Però té que ser molt gran, la manifestació.
Bé, en principi esteu aquí el divendres 12 i el dissabte 13, i com ja deu saber, doncs amb 3 funcions, el dissabte amb 2 funcions, i com deu saber, està tot esgotat ja.
Està tot esgotat, ho sé. Bueno, això és senyal de que ens estimen a Sant Cugat. De fet, venim de Barcelona, que hem estat 5 mesos i hem fet, esgotat tots els dies. Vull dir que això vol dir que ens estimem. I la gent ens diu que no ens retirem, però nosaltres portem 40 anys d'autopistes, hotels, camerinos, teatres, avions, i tenim ganes de també de fer més coses, que de les que ja fem moltes, no? Però tenim ganes no dic descansar, perquè descansar, quan tens ganes de treballar, no és descansar, però és canviar el treball, canviar la forma de treballar.
Bueno, vosaltres vau començar, de fet, la creació del grup és l'any 1979, o sigui que efectivament estem parlant de 40 anys.
Quasi 40 anys, sí, el novembre farà 40 anys.
El novembre, i tancareu, si no m'equivoco, el 1 de març de l'any vinent, al Coliseum de Barcelona.
Sí, exacte.
Bueno, aquí el Teatre Auditori de Sant Cugat, la primera vegada que vau venir, el teatre es va inaugurar fa 25 anys i mig, o sigui, es va inaugurar al setembre del 93, i vosaltres vau estar aquí doncs, la primera vegada entre tres, el 1997. Sí. Però va venir amb el Tricicle 20, amb Sid, amb Garrick, amb Beat, i ara amb Hits. De tota aquesta història que ja estem parlant, que és llarga, què en destacaries tu?
Home, destacaria doncs, que una ciutat propera a Barcelona tingui un teatre com l'Auditori, que és un teatre molt agradable d'actuar, un públic que omple teatres, que això sí que és molt important, perquè no hi ha teatres macos, ni lletjos, ni grans, ni petits, sinó teatres plens, no? I vindre a Sant Cugat i que hi hagi les tres funcions, estiguin a tope, doncs és satisfacció. Després de trobar-te amb un públic, que en principi sempre el públic de Sant Cugat és una mica fred, els primers 5 minuts, te l'has de convèncer, has de lluitar,
l'has de conquerir.
Exacte. No és un públic fàcil, com a vegades hi ha públics més fàcils, doncs per això, i això mateix és un repte també, tornar a agradar amb la gent que ja els ha agradat altres vegades. Tot i que amb aquest espectacle estic segur que poca gent es quedarà sense que li agradem, perquè bueno, hem agafat el millor nostre i, per tant, la gent riu des del primer minut fins a l'últim.
El que ha de ser molt difícil, Joan, és escollir, després de tants i tants i tants gags i sketch que teniu, escollir-ne uns, encara que fem una funció llarguíssima, amb el temps, vull dir, més llarga de l'habitual.
Bueno, fem una hora 40, més o menys. Els nostres espectacles, nosaltres pensem que l'humor no es pot estar dues hores rient, perquè acabes amb dolor muscular, de color de cara, de tot, no? O sigui, els nostres espectacles sempre han durat una hora i 20. Aquest dura una hora 35 minuts. 35, 40, depèn del ritme del dia, no? Però vull dir, i a mi ens ha sigut difícil escollir els esquetxos que hem de posar d'un resum de 8 espectacles, que vol dir de quasi 12 hores d'espectacle, fer un resum d'una hora i 40, no? Però, bueno, jo crec que hem agafat molts esquetxos més de la darrera època que de la primera, perquè com vam fer Tricicle 20 ja fa 20 anys, que era, diguem, que era un resum dels primers 20 anys, doncs d'aquesta manera, aquesta vegada potser hem carregat més dels últims 20 anys. Perdó. Però tot i amb això, els darrers 20 minuts de l'espectacle fem una mena de tour de force i fem gags que pertanyen a tots els 40 anys i molt picats, on tothom, aquell que pensava que no veuria, doncs veu una pinzellada dels espectacles que li han agradat.
Aquesta activitat tan continuada que heu tingut amb tants anys, amb 40 anys, a mi sempre m'ha sorprès el fet de que heu mantingut una relació, jo penso una relació molt bona els tres, perquè cadascú ha sigut lliure de funcionar, al marge del tricicle com a tal.
Bé, bueno, això és el que li recomano als matrimonis, que vulguin portar 40 anys com nosaltres, és que relaxin una miqueta i alguns moments es deixin una miqueta d'aire, no? Nosaltres ho hem fet que des de fa 20 i pico d'anys, 25 anys o més, potser, els 3 mesos d'estiu o 2 mesos d'estiu, doncs els hem alliberat per no fer res, per descansar, o per fer aquelles coses que a un li ve de gust, però que li ve de gust fer-les sol, no? I aleshores, doncs, això ens ha anat molt bé, perquè quan torna el setembre, doncs tens tot, altres vegades, tens ganes d'afrontar altra vegada tota la temporada, perquè vens de 3 mesos de no veure els altres dos, perquè a part de 40 anys, també quan em pregunten per què porteu tants anys i sempre bé, doncs perquè ens han anat bé les coses. Si hagués hagut un espectacle que no hagués funcionat, doncs segurament haguéssim entrat en discussió de dir de qui és la culpa, tu vas dir això i mira com ha anat, tal, com no ha anat bé sempre, doncs, bueno, és com un matrimoni, torno a insistir en el matrimoni, però el matrimoni, si no hi ha problemes, no separen, no? Separen quan hi ha problemes. Com no n'hem tingut de problemes, doncs aquí estem.
Bueno, jo penso que això és una visió molt optimista, però em fa l'efecte que interiorment heu treballat tots plegats també perquè no es produís aquest fet. Efectivament heu funcionat molt bé, però heu tingut moments, com tothom m'imagino, doncs, de més alternativa, no? O sigui, que semblava que la cosa no era tal com. És veritat que esteu preparant o penseu en un tricicle femení?
Bueno, aquesta és una de les idees que poden ser de futur nostres, no? Doncs hi ha companyies clòniques, ja n'hem tingut, que han fet espectacles nostres arreu del món, han viatjat per tot arreu, però, per exemple, no hem tingut mai el referent de tres dones fent una obra nostra, no? I no una obra nostra copiada, sinó un tema nostre, l'esport, doncs, però, per exemple, vist des del punt de vista femení i divertit, perquè desgraciadament tampoc hi ha grans pallasses o grans actrius bàsicament còmiques, no? Hi ha moltes actrius molt bones còmiques, però de cop i volta reunir-ne tres per fer un espectacle així tipus nostre, doncs no. És una idea, però en tenim més, no? Tenim ganes de remuntar Spamalot, que és un espectacle que vam dirigir fa uns anys que era molt divertit, Forever Young, que també, o trobar produccions noves, o sigui que aquí estem.
Havíeu fet amb dones també el Dinamita, per exemple, no? Que hi havia homes i dones, hi havia parelles, hi havia tot.
Ah, bueno, sí, però Dinamita hi ha el concepte d'una cosa de per televisió, una sèrie d'humor i parlada, vull dir que allà vam fer bàsicament de guionistes, de directors, i fèiem algun paper, però la base principal de la gent que hi treballava eren actors i actrius que fora de nosaltres.
Bueno, és fantàstic escoltar de totes maneres el que dius, que és que, tot i que vosaltres com a trio, doncs això, sortiu de l'escenari, marxeu de l'escenari, continueu al front d'aquesta empresa que està gestionant molta obra i molta activitat teatral. Això em sembla fenomenal, estic molt content que siguin. I a veure, digue'ns una mica, a veure si vols, què és això del Liu d'Eivissa?
Ah, això és una activitat que jo tinc per a l'electricitat els estius, precisament perquè com tinc festa, doncs a mi sempre m'ha agradat molt.
Perquè tens festa, et busques feina perquè tens festa.
Clar, això, com tinc festa, doncs puc fer-ho. Si no, no, si fos el gener no podria fer-ho. Però com és els mesos d'estiu, doncs és, a mi sempre, com et deia, m'ha agradat molt el món del musical i el cabaret, i aleshores va sortir l'oportunitat de fer un restaurant espectacle i em van proposar que pensés i dirigís un espectacle i ja portem 9 temporades.
Déu-n'hi-do.
És un lloc meravellós, amb unes vistes sobre la ciutat d'Eivissa fantàstiques, que passen una escenografia brutal, on es menja molt bé i la gent s'ho passa molt bé. Fem coses, fem variedades selectes. Vull dir, el món de les varietés a vegades han sigut com denostades, doncs perquè millor els cantants no han cantat bé o les ballarines i ballarins no han sigut bons. En canvi, aquí tenim un elenc de 20 i pico de persones boníssim i la gent... Bàsicament, és una miqueta transportar el tricicle en un altre àmbit, perquè el que jo busco és que la gent es diverteixi de veure cantar i de veure ballar i de ballar i de participar en l'espectacle.
Molt bé, Joan. Doncs escolta'm, estic molt content de que hagis tingut aquesta disponibilitat de poder estar uns minuts amb nosaltres, perquè la feina doncs, us té, com és natural, doncs, agafats i que duri molt.
Sí.
I esperem que el divendres ens veurem segurament al teatre.
Perfecte, doncs allà estarem, a Sant Cugat estarem.
Molt bé, gràcies, Joan.
Vinga, molt bé, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu. Aquest diumenge 14 d'abril a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat tenim un nou concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. En aquest cas, basat sobretot en Scheherazade de Rimski-Kórsakov. I per parlar-ne tenim aquí dos convidats que són protagonistes d'aquest concert. Jordi Picorelli, que serà el director, bon dia.
Hola, bon dia.
I en David Bozzo, que estrenarà una obra en la segona part, on no estic segur, del concert. És així?
Algú així, no?
Correcte, no, és així, a la segona part.
Sí, a la segona part.
Bé, hi ha una cosa que vull comentar d'entrada i és que hi ha aquest costum, posem de fa 5-6 anys, de titular els concerts. O sigui, abans es deia un concert, el que s'hi fos, que Sant Cugat, o el que fos, director tal, solista no sé qui, i ara es diu, per exemple, Tchaikovsky contra Napoleó. Com és això? Què pensa, Jordi?
De titular els concerts?
Sí, o... de titular els concerts.
Jo trobo que és una manera de suggerir un concert, no especificar exactament quin és el repertori i què s'hi farà, o bé, sí, en aquest cas es diu Scheherazade, per tant, més explícit no pot ser, no? Però sempre buscar un títol que sigui suggerent i que capti una mica l'atenció, doncs, del potencial públic. I posar concert número 1, concert número 2, concert número 3, doncs, tampoc té gaire sentit, vull dir, sí que se sap que hi ha un cicle de concerts, aleshores anar-los titulant, doncs, penso que pot
o sigui,
generar, suggerir al públic un interès.
El públic té interès en quan hi hagi una mica això, o és que es busca un nou públic que d'aquesta manera se'l pot atraure més?
Tot plegat.
Tot plegat,
sí. Es busca un nou públic, és necessari anar buscant nous públics sempre, I penso que l'Orquestra Simfònica està fent uns programes molt atractius per tots els públics i això és important anar generant nous públics, és també el futur de l'orquestra.
Tenim la base que és Scheherazade, que seria doncs el pot fort del concert, si no fos que tenim una estrena mundial.
Dues. Bueno, ara
en parlarem, parlem-ne. Comencem per Scheherazade.
Scheherazade.
Què en diries?
És una obra cabdal dintre del repertori de la música clàssica. És una peça fantàstica, bueno, meravellosa, amb una instrumentació exquisita i bueno, suggerent, basada a partir doncs, dels contes de les Mil i Una Nits. De fet, és un dels motius pels quals vaig escollir aquesta obra, perquè era el concert de Sant Jordi, tot i que es fa fora de Sant Jordi, perquè Sant Jordi enguany just cau en un dimarts després del dilluns de Pasqua, i quedava una mica... Era un dia molt, molt de mal fer un concert. Tothom acabant d'aterrar de les vacances de Setmana Santa i trobar-se amb un Sant Jordi el dia, la diada, que això no ens ho... No, vull dir, ho gaudirem segur durant tot el dia, però després, a més a la nit, haver d'anar al concert, quedava una mica precipitat tot plegat. i sí, s'ha fet el dia 14 d'abril, però és el concert de Sant Jordi. Aleshores vaig agafar una obra que estigués basada en textos literaris. I aquest és el motiu, un dels motius. A part, doncs, que és una peça que tothom disfrutarà. El públic, l'orquestra, la disfrutarà i la patirà per igual, perquè és difícil, és molt difícil. I jo ja l'estic disfrutant en els assajos.
Bueno, de fet, tenim una obra que està basada en aquells, en alguns dels 300 contes que es van anar coneixent a partir de la Índia, de Pèrsia, a partir del segle X, que després del segle XVIII aquí a Europa, doncs a Occident ho van anar coneixent. Però Rimski Korsakov deia que no tenia ell, tot i que havia escollit, i en quatre parts, quatre moviments, que són, de fet, com quatre contes, ell deia de totes maneres que ell havia composat, però que no tenia una directa relació amb el contingut, o que no ho pretenia.
Exacte. El que passava dintre del seu cap només ho sap ell. El que està clar és que no està explícitament...
Ja ha escrit, per això, ja...
Sí, està escrit. Però no és una música programàtica en tant que segueix un programa dels textos literaris. Això sí, no és cert. Vull dir, hi ha uns títols suggerents que provenen dels contes, de diferents contes, però no, la música es va fer, fins i tot crec que amb anterioritat als títols. Vull dir, els títols els va posar després. Va ser una mica d'un vestir la música que ell havia composat. És una música, si és un poema sinfònic, descriptiva, si es poden sentir elements que apareixen en els títols, que si el moviment de les onades... Que si,
això comença podem, el Mario Vaixell de Simbad.
Això ho podem escoltar i es percep una intencionalitat, però clar, no està explicant pròpiament un programa de concert, en el sentit doncs de com altres obres ens trobem que hi ha una descripció directa d'un text. En aquest cas no, és una fantasia.
El que sí, la veritat és que és probablement la seva obra més coneguda, tota la seva...
És la més popular.
I a més, tot com deies, apuntaves abans, és difícil perquè els quatre moviments, dins dels quatre moviments, hi han formes diferents contínuament, va canviant. Va passant d'un maestós o va passant amb un canvia ràpidament.
Sí, és una música de les que podríem dir circular, perquè està apareixent sempre els mateixos motius, un motiu que se l'atribueix al que seria...
A Xerezade.
És el violí. I després doncs, l'altre motiu, que seria el del sultan, que és un motiu contrastant, i... d'un, la lleugeresa, la gracilitat, l'ànima del violí, que seria la veu de Xerezade, i l'altre el caràcter del sultan, no? Aquest contrast apareix en els quatre moviments. I és cíclic perquè és el mateix motiu. Per tant, sí, que són matisos els que van canviant, o diguem, com es va desenvolupant tota la peça al llarg dels quatre moviments, des de diferents tempos, des de diferents expressions i sobretot la paleta orquestral. Jo penso que una de les característiques més particulars de l'obra Xerezade és l'ús de l'orquestra, l'utilització dels instruments.
Hi ha bastanta fusta i bastant metall.
Hi ha molta fusta, molt metall i sobretot molts solos. Molts solos. Vull dir, cada un dels instrumentistes, pròpiament, en algun passatge de l'obra té uns compassos que destaca. I és una suma de solistes.
Començant pel concertino, que en aquest cas doncs, és fonamental.
El concertino és una peça clau, és la veu de Xerezade, és el qui inicia i el qui acaba l'obra, i té un paper bueno, molt, molt difícil, la veritat.
En aquest cas tens un bon concertino.
Estic molt content, tinc el Pere Bardagí, que ho està fent molt bé, i és un paper molt compromès i que ho està fent fantàstic. Estic molt content.
Tu diries que la música de Rimski-Kórsakov, pensant que just abans de Xerezade havia fet el Capritx espanyol, està dintre d'aquesta línia que es feia en aquell moment, finals del segle XIX, d'un exotisme, de buscar... En aquest cas, Espanya en aquell moment també era exòtica, no? Uh-huh. En el moment de Carmen, etc., de Bizet i de molts altres... I en el cas de Xerezade, doncs, la part oriental, forma part d'aquesta línia que en aquell moment molts autors en Glinka, molts autors ho estaven fent?
Sí, 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 sens dubte. De fet, l'exotisme, al final del segle XIX, si és que es pot dir exotisme com un paradigma musical, jo considero que són excursions que un fa a d'altres cultures i que les integra dintre de la seva pròpia manera de fer i expressa buscant doncs, una fantasia de països llunyans a través doncs, de la música. No? Però també ho fa Mozart, per exemple, amb el Rap del Serrall o amb la Marxa Turca. Vull dir que no és una cosa de finals del segle XIX i fins i tot avui dia també. Vull dir, un compositor, diguem, europeu doncs, pot buscar alguna expressió de ritmes llatins, tot i que la globalització ens ho acaba barrejant tot d'una manera molt més gran, no? Vull dir que les barreges són constants, el mestizaje, tot això doncs ja és una cosa que tenim integrada com una forma de ser, i en aquell moment era volgudament exòtic. Vull dir, hi havia la música folklòrica, la del país, que era els nacionalismes, i després les excursions que feien a altres cultures per, doncs, d'alguna manera, donar diferents colors i diferents ritmes i diferents melodies, modals o...
Aquest aspecte de la música, diguéssim, folklòrica o del propi del país, i també Rimski Korsakov en va ser un dels seguidors, perquè té una sèrie de composicions basades en folklor.
Sí, tots els grans compositors parteixen de lo local. Jo cada vegada tinc més clar una frase cèlebre que és de lo local a lo universal. Vull dir, s'ha de donar pes a la cultura pròpia, en aquest cas, doncs, Rimski-Korsakov, de la seva cultura russa, i a partir doncs, de les cançons russes, a partir dels modes, de la manera de fer, doncs, fer grans obres, i després aquestes grans obres traspassen fronteres igual que les altres cultures les rebem. Rebem d'altres cultures i les integrem en el nostre repertori, però sempre partint de lo nostre, no? Que és tal com hem crescut. Si volem créixer de forma orgànica, individualment i com a país, també, vull dir, és primer conèixer lo nostre.
Bueno, això entraria en
una altra dimensió.
Una altra faceta de sí, dimensió.
Sí. Però
que no, diu que no podem parlar-ne de segons quines coses, o sigui que...
Ah, jo ho dic claríssimament, llibertat i presos polítics. A mi, no, a mi aquest, en aquest moment no hi ha censura,
Molt bé. Tens l'orquestra que, en quant a nombre de músics que interessa per poder fer aquesta obra?
Sempre, aquestes obres sempre m'agradaria tenir una orquestra molt més gran, molt més gran. Vull dir, de fet, és un desig, no?, de poder abordar un repertori d'aquestes característiques amb una gran orquestra de 16 o 18 violins primers, 16 segons, però això és impossible. Jo estic molt content, fantàsticament... Bueno, l'orquestra aquesta està sonant molt bé amb els recursos que té. És que és una orquestra que ara tinc 9 violins primers, i clar, tot això va en relació als 9 violins primers, vull dir, és una orquestra relativament petita, però està donant un resultat d'una orquestra molt més gran. Estic molt, molt satisfet. M'agradaria que fossin més? Sí, i tant, però ja en són prous, ja en són prous.
Hi ha tres flautes?
Sí, tres flautes.
Vull dir,
la fusta està al complet.
Està al complet.
Està al complet, perquè clar, no pots treure un instrument de vent, però després la corda per compensar els volums, doncs es necessita potser una mica més de gruix per poder buscar més balanços i més contrastos, una mica més de gruix, de membres a la corda. Però clar, sempre seria anar doblant unes veus que ja estan sonant, no ho matem res, simplement necessito més cos.
És que els balanços són constants, perquè jo penso ara, miro per exemple doncs, el primer temps, i tenim que comença amb un allegro maestoso, passa un lento, després un allegro non troppo, després un tranquillo, vull dir, pues que el segon estem dient allegro molto lento, viva allegro molto troppo, maestoso lento, allegro maestoso, o sigui, és un continu fer aquesta...
Sí, aquests contrastos...
I això és molt difícil, suposo, d'equilibrar.
Bé, això és una feina molt important del director, de donar-li els polsos i trobar l'equilibri entre els ritmes que hi ha dintre l'obra, però també els contrastos, em referia als contrastos dinàmics, la quantitat de gent que està tocant,
sí,
pot donar un fort molt més fort,
sí,
i també un piano en fluix molt més intens, molt més suggerent. No és el mateix sentir un sol instrument tocant una nota que una secció sencera de violins tocant aquella mateixa nota, però molt fluixet. La sensació és absolutament diferent. I això s'ha de saber treballar també. És diguem, on radica l'essència del so.
Ets un director que deixa fer?
Sí. Soc un director... No, soc un director que deixa fer. M'agrada molt deixar fer perquè tothom se sent molt lliure i s'està expressant dintre del deixar fer, però...
Ja m'entens deixo... que vull dir.
Perfectament. Vull dir, jo marco uns tempos, uns caràcters i després tinc un feedback de l'orquestra que és un diàleg. És un diàleg entre les diferents persones que configuren l'orquestra. Hi ha maneres de fer molt diferents a la meva, que és ho vull així i no se surt d'aquí i tothom d'aquella manera i no hi ha aquest diàleg. Jo deixo que, sobretot en aquest tipus d'obres, en la qual hi ha passatges que són molt solístics. Aleshores, clar, no pots coartar o encursetar l'ànima del que l'està tocant. L'has de deixar lliure. L'has de deixar lliure per tal doncs, que la música s'expressi millor. És un diàleg, s'ha de treballar prèviament, tenim unes converses o ell suggereix i jo li proposo, però sempre estem amb aquests conceptes de suggerències, propostes, no és una acció dictatorial del director que posa pum, això ha de ser així i
o
així,
el director que està tallant constantment, que aquesta és una altra, parant i es torna parant una altra vegada. Llavors jo a vegades penso, no has donat temps encara, no? Has de deixar-ho expressar una mica per poder dir, talla aquí, no? Ara no.
És difícil. Jo a vegades faig el primer gest, comença el primer so i dius, ostres, ja pararia. abans de començar, dius, ja estaríem parant, perquè clar, ja ho voldries diferent. Però és necessari que la gent vagi trobant-se, es vagi escoltant, vagi... ubicant-se en l'espai i en la dimensió de l'espai sonor i pugui després de, diguem, explicar-se. És molt important.
Bé, fareu aquest concert, com dèiem, al Teatre Auditori el dia 14 a les 7 i acabat l'altre diumenge, el diumenge 5, es tornarà a repetir, en aquest cas, al Teatre Auditori La Massa de Vilassar de Dalt, com és habitual amb l'orquestra des de fa, em sembla que dues temporades, com a mínim, o tres.
No recordo si són dues o tres, però ja comença a ser habitual i una tradició.
I ara, per acabar, abans que marxis, perquè sé que tens pressa i precisament per anar a assajar, parlem una mica de l'obra. Ara t'ho imagina't que en David Boggio no hi és aquí. En aquest moment, tu, Boggio... No, tu...
M'ho imagino, David, eh?
No, tranquil.
La segona obra del concert... Què en diries?
De fet,
què ens explicaries?
La segona part està configurada amb tres peces d'unes altres dimensions, perquè no l'obra Xerezade ja ocupa per ella mateixa una primera part de concert llarga, vull dir, és una obra molt, molt completa. I llavors, la segona part del concert tenim, doncs, en aquest cas, la proposta de l'orquestra, que és fer una petita peça amb corda sola, i he escollit la suite Holberg de Grieg, d'Edward Grieg. Edvard Grieg també és un compositor romàntic noruec i va escriure aquesta suite, que és una, com bé indica el nom, suite Holberg, que és, suite és una forma de conjunt de danses barroca, i Holberg doncs, era un dramaturg també doncs, barroc, però de noruec, és un dels dramaturgs més importants doncs, de l'època del barroc a Noruega. Aleshores, clar, volia que també tingués una certa relació amb el món literari i aquest era, diguem, el motiu pel qual doncs, vaig escollir aquesta peça. No la farem sencera, perquè és una peça que és també una mica llarga i aleshores per donar espai a les altres peces que també són molt interessants, doncs farem el primer moviment, que és el preludi de la suite, i després farem una ària i el rigodon final per acabar... la suite, doncs, com a mínim, donar-li una forma de tres parts. No? És una música molt, molt bonica, molt inspirada, i també parteix, doncs, aquests ritmes de les danses barroques. No? Després farem una suite, una altra suite, però en aquest cas de cançons. És un recull de 5 cançons populars catalanes, que són les que ha escollit en David per fer aquesta peça, en la qual doncs, tenim una introducció orquestral, dues cançons, un petit interludi, després dues cançons més, de caràcter ja més tranquil, que seria el que equivaldria al segon moviment d'una forma tripartita, i acaba amb una altra peça més alegre, més, doncs, més brillant, per acabar l'obra amb força i
estimular el públic.
Estimular el públic a l'aplaudiment, però no únicament això, sinó també és que si vens d'un temps lent i tranquil, doncs per compensar, per donar-li un equilibri a la peça, doncs has d'acabar amb un temps ràpid i més fort, no? I acabaré fent... bueno, clar, aquestes cançons parteixen de cançons populars que són també... hi ha un text potser d'autor desconegut, però són textos que algú els va escriure en el seu moment, per tant, també parteix de la literatura, en aquest cas de la literatura popular i de la literatura infantil. I l'última peça serà una sardana que vaig composar aquest estiu passat i està dedicada a un poeta vigatà que es diu Lluís Solà. Ell ara ha editat recentment la seva poesia completa, és un poeta realment, penso que molt important dintre del món de la poesia catalana, i a part doncs, de l'obra poètica també té publicat un llibre que es diu Llibertat i sentit, que són reflexions sobre la llibertat, des de la llibertat individual, la llibertat col·lectiva, la llibertat, el concepte de llibertat, són reflexions. Ell té per costum sortir a caminar amb una llibreta i va prenent nota dels pensaments que té, per tant és un recull de pensaments elaborat i estructurat amb aquest llibre, que són, penso que és un llibre bastant important en el moment en què vivim, tenir una reflexió profunda i humanística de la llibertat, no? I jo vaig prendre, no li vaig robar el títol, li vaig consultar, li vaig demanar permís, escolta, em semblaria bé poder utilitzar el mateix títol que el teu llibre, i a la sardana es diu Llibertat i sentit. Aleshores, a la sardana apareixen dos motius, que són dos temes importants, que en forma de quod libet al final de la sardana, que tothom reconeixerà, i és per una banda el motiu del cant dels ocells, que representaria o bé la llibertat o bé el sentit, i l'altre seria el motiu dels segadors, que també seria o bé la llibertat o bé el sentit. Simultàniament, sonen alhora. I és en forma sardana, la vaig escriure la van estrenar a Banyoles aquest octubre passat, dintre d'un certamen molt, bueno, bastant important del món de la cobla, i ara he fet aquesta versió simfònica doncs, amb l'ocasió doncs, del concert de Sant Jordi. I parteix també d'un llibre, evidentment, per tant, doncs, és tot un concert de fonts literàries.
O sigui, estem parlant d'un concert molt complet, pel que estem veient, molt equilibrat, per altra part, amb molta intenció, no cal dir-ho, i a més, doncs, que tocarà tot una sèrie de temes que coincidiran, com tu apuntes molt bé, amb el fet de que sigui el concert de Sant Jordi. Jordi, t'agraeixo molt que hagis vingut, sé que tens molta feina, ara et deixem marxar amb
moltes
tota
gràcies.
Tranquil·litat. I continuarem amb en David Bozzo.
Moltíssimes gràcies.
Doncs continuem aquest programa amb en David Bozzo, que m'han tingut aquí de companyia de moment, però ara es converteix en el protagonista.
Bueno, no em queixaré, sempre és un plaer escoltar el Jordi, o sigui, ens coneixem de fa temps i en sap molt i escoltar-lo sempre és un plaer.
Havíeu col·laborat alguna vegada a part d'aquesta?
Hem treballat alguna vegada amb obres de format molt més petit. A més, és la primera vegada que treballem en una obra de format simfònic.
Perquè ell està molt, també molt vinculat amb el tema del cant coral, i no sé si...
No, era música instrumental també, però amb agrupacions més petites.
Bé, David, has explicat-nos una mica aquesta estrena que fareu, aquesta estrena que fareu, com va sorgir, per què, suposo que va ser... doncs un encàrrec que et va fer la mateixa orquestra.
Sí, de fet va ser un encàrrec de l'orquestra, m'han fet a través del Josep Ferrer, i bé, em van demanar una obra, em van dir X minuts, aquesta instrumentació simfònica basada en cançons populars catalanes, i bueno, aquí va ve el treball del compositor, no?, que sempre dic, que és asseure's, al piano i començar a escriure, començar a buscar el material, a escollir les cançons, que començar a articular l'obra i a partir d'aquí anar fent.
Jo la informació que tinc aquí és que aquesta suite popular catalana està formada per el Ball de la Cibada, la Pastoreta, el Ball de Sant Ferriol, la Presó de Lleida i Margarideta Llevet de Matí.
Exacte.
Això no és exactament...
Sí, és així. El Ball de la Cibada el que fa és articular l'obra, que comença com un interludi sinfònic, apareix després del Ball del Sant Ferriol i de la Pastoreta, apareix com a interludi, després venen les altres dues cançons i acaba sortint ja d'una forma sencera al final de tot, o sigui, amb la qual ens serveix una mica per anar articulant tot el conjunt de danses i fer que així soni una mica més coherent el discurs musical, que no siguin simplement les cançons enllaçades d'una amb l'altra.
O sigui, hi ha un fil, diguéssim, en aquest cas, com un fil conductor...
Més que un fil conductor, simplement és una peça que surt al mig, que ens ajuda a donar una mica de coherència, que ens dona un respir al mig.
Com t'has plantejat tu que tens un tipus d'obra, que és un tipus d'obra, podríem dir, molt contemporània, molt actual, com no podria ser d'altra forma, aquí potser fas una mica... un canvi amb la teva manera habitual?
No, hi ha un ha de saber fer de tot.
No, això és
I tinc la sort que a vegades puc treballar en obres que són creació meva i busco gent amb qui fer-les, companyia, doncs, vaig fer el quartet de corda, els dos que porto i de més, i són obres que van sorgir per mi sense cap mena d'indicació prèvia, simplement doncs, volem una obra teva i es fa i totalment lliure, i després de saber també fer, doncs, si venen i et marquen uns paràmetres, no? Doncs saber fer de... Són una mica lleig, però saber fer de mercenari, no? I, doncs, si volen això, o volen orquestrar, o volen aquest tipus de coses, doncs saber-ho fer, i ja està, o sigui, és ofici, és l'ofici de compositor.
Jo vull dir-te que jo penso que, efectivament, o sigui, si mirem la història de la música, I no l'actual, sinó...
Evidentment, per un compositor sempre és agradable poder fer una obra completament lliure que no tinguis cap mena de
condicionant.
Exacte, de condicionant que et diguin has d'anar per aquí per allà. Però si un és compositor, un ha de saber fer l'ofici. I si et diuen volem això o volem orquestrar això, tu has de saber-ho fer. És el que tu has estudiat. Bàsicament.
A part de que en aquest cas es tracta de cançó catalana, que suposo que està dintre d'una tradició que
sí, sempre
també,
és...
també n'ets fill, diguéssim.
Sempre jo reconec que sempre és divertit agafar cançons quan fa uns 4 anys que els hi vaig fer a l'orquestra, l'obertura dels tres tambors.
Sí.
Doncs sempre és divertit agafar música més coneguda i transformar-la. És un treball, és divertidot, jo m'ho passo molt bé fent això.
I a més és un tipus d'actuació, un tipus de composició que al llarg del temps hem vist amb gent de tot tipus. O sigui, això que dèiem abans, comentava abans amb el Jordi, doncs d'un tipus de música folklòrica, a partir de la música, diguem-ne, entre cometes, folklòrica popular...
A partir de la música popular poder fer una obra... encara més culta, per dir-ho d'alguna forma. Sí, és molt típic. Sembla que no hi ha compositor que no ho hagi fet.
No, tenim més mètode, tenim quantitat de...
Sí, ara ja no estem englobats dins d'aquell moviment que va haver-hi, no? del nacionalisme, on també hi ha una mica el Korsakov, d'utilitzar les bases populars com un ressaltament a la identitat pròpia, no, però sí que és... se segueix utilitzant la música popular, perquè no, està allà, és una font que tu tens i de la que bevem, i les cançons aquestes de petit les vam cantar i ballar a l'escola.
Tu has fet una selecció pròpia o ho heu fet comentant-ho?
Sí, la selecció és meva, els hi vaig comentar perquè sé que ells ja tenien algunes cançons orquestrades, llavors les 5 cançons aquestes, com que en el fons no estan lligades una amb l'altra, també es poden tocar per separat. Aleshores, sempre és interessant que siguin peces que ells no tenen ja orquestrades per una altra banda, perquè si en algun moment necessiten agafar-ne una, doncs es pugui agafar tranquil·lament, sense problemes.
Segueixes composant, suposo, amb l'ordinador al costat?
Segueixo composant amb el piano i l'ordinador, sí, sí, amb tot.
És
l'avantatge de... i la rapidesa que et dona això.
Perquè jo sempre he pensat, des de fora, quan us veig i quan em parlo, doncs que no sé si el fet de fer-ho així és un plus o a vegades pot ser un problema.
Jo tinc una frase molt marcada. Jo conec gent que composa directament a l'ordinador, jo també ho faig, i també composo una sobre el piano. Jo tinc una frase molt marcada dels meus tutors, ells ho deien molt clar, els programes que fem servir a l'ordinador, on tu pots escoltar tot el que tu estàs fent, mai s'ha de fer com algo real. És un assistent de composició, és algo que tu t'ajuda a treballar més ràpid. En cap moment és algo real que tu al final sortiràs, tu has de conèixer tota la teoria i d'orquestració i de composició per poder composar. Doncs simplement és un assistent que tu t'ajuda a anar més ràpid, perquè si no, clar, has d'escriure tot a mà i després passar-ho a l'ordinador, clar, és un treball molt més lent. Doncs això t'ajuda a poder treballar d'una forma més ràpida i de més. I a l'hora d'orquestrar, clar, a mi m'han demanat aprendre coses d'un dia per l'altre. Si no la fer per l'ordinador és impossible.
Sí, sí, el que jo em plantejava a vegades és si el fet d'utilitzar l'ordinador no substitueix, perquè tampoc seria la paraula exacta, però alguna vegada et pot suggerir més coses que si no el tinguessis. Vull dir, saps què vull dir? Tu composes el piano, aleshores l'altra cosa seria quan, si has orquestrar, evidentment t'ajuda moltíssim, perquè...
Sí, ja, al final el que compta és el que diem la teva oïda interior. És el fet de desenvolupar el pensament musical i intentar imaginar com sona, això al final és el que compta. El tenir la possibilitat d'aquest assistent informàtic, per dir-ho així, sí, t'ajuda a escoltar una mica les harmonies que funcionin bé, però clar, en cap moment substitueix l'orquestra. Doncs et suggereix que allò va per bon camí. Però si tu no...
Però en algun moment tu, el comprovar el que estàs composant amb el... T'has suggerit alguna cosa que no havies pensat a composar-ho amb el piano?
No recordo especialment algú.
No.
No, no, no. Normalment quan escric, la majoria de coses les tinc al cap i moltes vegades acabo esborrant compassos i compassos.
Bueno, ara hem sentit que després d'així aniràs una mica a seguir l'assaig que farà l'orquestra.
Sí, a més tinc moltes ganes. Vaig ara cap allà i vaig a més amb la partitura de Xeresade sobre el braç. Me vull estar tot l'assaig, perquè és una obra... Com tu tens la possibilitat d'estar en un assaig i d'escoltar un director, jo sempre estic aprenent. Un músic, un compositor sempre ha d'estar aprenent. Doncs poder estar en l'assaig d'una orquestra, en la partitura de sota el braç, escoltant les indicacions que els hi va donant el director i de més, a tu també t'ajuda a comprendre molt millor com orquestrar.
I la teva pròpia?
La meva pròpia. La meva pròpia estaré molt més crític.
Bueno, però vull dir, encara no l'has escoltat.
Encara no he escoltat res. Jo amb el Jordi confio molt, i amb l'orquestra també, perquè tots som molt, molt, molt bons músics. Jo sé que sortirà molt bé. O sigui, a més, n'estic convençut. Aleshores, no... Vaig amb un crític per mirar que tot estigui a lloc, evidentment, és la meva obra i jo exigeixo que tot estigui al seu lloc, però vaig amb la tranquil·litat que estic treballant estant en bones mans.
En aquest moment, a part d'aquesta estrena que hi haurà el diumenge i que després es repetirà a Vilassar, estàs treballant amb alguna cosa nova?
Estic treballant amb moltes coses. Estic fent música per una obra de teatre, cosa que ja explicaré en el seu moment. Estic treballant les coses per guitarra i violí i guitarra.
Guitarra, violí, guitarra?
Estic fent unes coses per guitarra sola i després faré uns duets a violí i guitarra. Uh-huh. Pot quedar bastant interessant.
Que no és massa normal.
Exacte. De fet, estem programant ja el concert i hi haurà fins i tot, en principi, tot apunta que tindrem la suite popular espanyola de Falla en la versió de guitarra i violí, que tampoc és molt usual, però existeix i és interessant. Estic treballant unes coses per violoncel sol, també. Tinc previst una sonata per violí i piano. O sigui, tinc molta feina, tinc un any de feina per endavant d'escriure, escriure i escriure. Que no està malament.
Molt bé, David, jo estic content d'escoltar una cosa com aquesta, que vol dir que, com a mínim, hi ha un esperit d'aquí, de lluita i de continuar, tot i que a vegades les circumstàncies que t'envolten, no,
sí.
No tu, sinó en general, vull dir, no donen massa, massa ànim.
Mira, ser músic, compositor, violinista, director que sigui, jo sempre ho defineixo com una carrera de fons. És una marató de tota la vida. Doncs és anar allà, no defallir, i si caus, saber-te aixecar i continuar. És una lluita constant.
Molt bé. Doncs, David, gràcies per haver vingut i cap a veure aquest concert, és a dir, aquest assaig del concert, i per tant, si convé dir la teva opinió, dir, ei, per aquí no, eh? Canviem una miqueta, això. Moltes gràcies.
Moltes
que sigui
gràcies
un èxit, el diumenge ens veurem.
Segur.
Cal dir que aquestes entrevistes amb en Jordi Picorelli i en David Bozzo estaven fetes abans d'avui, perquè, si no, el diumenge aquesta estrena que hi haurà, aquest concert que hi haurà al Teatre Auditori, no es podia haver fet amb els assajos que s'ha fet, que són molts més dels que suposaria haver-ho començat avui dijous. Però avui dijous, al MUT, aquesta nit, a les 9, com sempre, tindrem música soul electrònica amb Jordi Claret, violoncel elèctric, loops i samplers, i Àlex Serra, veu i guitarra. Demà divendres a les 9, al Teatre Auditori, Hits amb el Tricicle, que repeteixen funció el dissabte a 6:45 i a les 9. Hem parlat amb en Joan Gràcia, avui hem parlat una mica d'aquest espectacle especial de comiat del grup del Tricicle, que marxen. En Joan Gràcia ja ha dit, de totes maneres, que ells continuen, però no a dalt de l'escenari, sinó que continuen fent la seva feina davant de la seva empresa d'espectacles. També divendres a 11:15, la Pua en directe al Casal de Torreblanca, en Gosh Trip, rock alternatiu, i Nada que ver, hard rock. Són dos grups formats per el Gosh Trip, Nadia El Gabo, veu, Pere Molí, bateria, Nacho Fisac, baix, Maiden, Josep Fabré, guitarra elèctrica, i Víctor Altimir, guitarra elèctrica. I Nada que ver, hard rock, amb Joan Reglà, guitarra solista, Marc Solà, veu, Àlex Fernández, guitarra rítmica, Carlos Quesada, baix, i Tito Juez, bateria. I continuem amb molta activitat, perquè dissabte, a les 9, al Teatre de Mirasol, tenim una obra clàssica, més clàssica impossible i coneguda, El malalt imaginari, de Molière, amb la companyia Teatre a l'Ombra. És una obra divertidíssima, interpretada per moltíssima gent que està vinculada a Mirasol, sobretot Rosa Levert, Marisa Borràs, Pol Campoy, Gemma Cera, Artur Costa, Lluís León, Marc Marín, Nur Mayol, Josep Miramunt, Olga Munté, Josep Serraïma, Jana Vilella, Anna Villar i Gerard Zamora. Està dirigit per en Josep Sala. I hi ha instruments, hi ha música a l'escenari, amb en Núria Baldi, en Joan Gómez, l'Albert Mañosa i la Marta Rodríguez. També dissabte a les 11, al Cafè Auditori, Va de Flamenco, amb Pere Martínez, cante, Roger Sabartés, guitarra, Elena León, saxo, i Joan Sánchez, cajón. El diumenge, a les 9, al Teatre Auditori, concert d'orquestra, perdó, a les 7, vull dir. Al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que hem comentat amb el seu director i amb un dels compositors, amb Xerezade, com a base, de Rimsky-Korsakov, i la suite popular catalana d'en David Bozzo. Aquest és un concert que està vinculat al concert que en diuen de Sant Jordi, perquè aquest any Sant Jordi es descansa del dimarts, després del dilluns de Pasqua, es fa abans, però està basat sobretot en música i en literatura. I això és tot, senyors i senyores. Dijous que ve tornarem, i tornarem per parlar del Dia Mundial de la Dansa. Adeu!